El nostre protagonista de l'entrevista compartida va fer la mili per intentar boicotejar l'exèrcit. Li fa pena la gent que porta corbata sense entendre el seu significat. Diu que tothom porta un pallasso dintre, però que alguns el matem a l'adolescència. Mai surt de casa sense el seu nas vermell a la butxaca i sobretot en aquest temps de crisi, perquè assegura que sempre veu algú que el necessita més que mai. Entén el circ com a poesia escènica i no com un espectacle de feres. Avui el nostre protagonista d'aquesta entrevista compartida és Jaume Mateu o Tortell Poltrona.
Ja només sé cantar per dir-te que hi ha un món nou dins aquest món que et costa viure.
Jaume Mateu va néixer a Barcelona l'any 1955. És el fundador i director del Circ Cric i l'impulsor de Pallassos Sense Fronteres. A més, és el fundador i director del Centre de Recerca de les Arts del Circ, el CRAC, amb seu a Sant Esteve de Palautordera. És un dels renovadors del circ a Europa. Té la medalla de plata al mèrit de les Belles Arts i la medalla d'honor de Barcelona i és tot un referent de les arts escèniques del nostre país. Ha treballat amb pallassos com Charlie Rivel i ha tingut el suport d'artistes com Joan Miró, J.B. Fo i Joan Brossa, entre d'altres. Ara no sabia si hem de dir Jaume Mateu, molt bona tarda, o Tortell Poltrona, benvingut aquí en aquest programa.
Well, sóc el mateix, eh?
Ets el mateix. Què prefereixes?
Sí. Que em parlin de tu.
Molt bé, així ens agrada. Escolta, deu haver-hi poques coses més gratificants en aquesta vida que treballar fent riure la gent.
Home, sembla... En els moments que vivim, a dedicar-se a això, a considerar que la vida és un viatge i que, a més, és una història absolutament banal, que nosaltres ens la prenem a primera persona, perquè, en definitiva, formem part d'un cosmos general i que això fa molta gràcia, em sembla que és fonamental.
A qui regales tu el teu nas vermell?
El meu nas vermell? A tots els que fan que la vida sigui amable, divertida i generosa.
Però en aquests temps de crisi on hi ha gent que ho està passant molt malament, anem molt enfonsats, no, per la vida?
Anem massa enfonsats, perquè la crisi realment no està aquí. La crisi en aquests moments està a llocs com a l'Àfrica, està a molts llocs del món, i nosaltres encara tenim la sort de que cada dia quan surt el sol funcionen els semàfors.
Un pallasso neix o s'hi fa?
És com el vi. Ha de néixer d'una bona terra, ser d'una bona cepa, tindre molta set quan plou, patir molta calor quan fa calor, ser tallat, trepitjat, i si és bo amb el temps millora.
A mi m'agrada molt una frase teva que ara comentàvem. Dius que tots portem un pallasso dintre, però hi ha qui aconsegueix no matar aquest pallasso a l'adolescència i qui en aquesta etapa tan dura per alguns de la vida, doncs aquest pallasso queda mort. Com es fa per aconseguir que mantingui viu?
Jo em sembla que és compartint, estimant, fixant-se en que cada dia és possible que sigui un bon dia. I encara que estiguis amb la merda fins al coll, encara és possible respirar.
Jaume Tortell, aquesta és una entrevista compartida i ara veuràs que la Laura Alcalde, des dels estudis de Món FM, et fa una pregunta.
Hola, a mi m'agradaria saber com s'ho fa una persona que treballa per treure somriures a les persones quan ha tingut un dia dolent, no està d'humor o està passant malament a nivell personal. Et serveix com a teràpia la teva feina?
I tant. Sí, sempre que... Sí, home. Nosaltres tenim, igual que els metges, una bata blanca. Per tant, és el nostre nas, la nostra forma d'entrar en escena i la nostra forma de compartir les coses. I som capaços, amb el temps, de poder aïllar el que són les nostres vivències, les nostres sensacions personals, i poder-les compartir, només les bones en les que s'han de prohibir en un moment. I per tant, amb això és on es veu la professionalitat de la gent que ens dediquem a això, que dediquem doncs anys i panys a aprendre a treure la nostra millor substància de nosaltres mateixos, encara que els moments siguin difícils.
Tu ets mestre.
he exercit de mestre, no sóc mestre. Diu que els mestres són els que els alumnes fan mestres, eh? I els que tenen, i això no ho sé. Però vaig exercir de mestre a Mataró i vaig aprendre moltes coses, sobretot dels alumnes que em van ensenyar moltes coses a mi.
Mestre industrial en electrònica i mecànica, ho diem bé, eh?
Sí. Sí, sí, vaig estudiar això i després vaig exercir de mestre a l'escola Enxaneta Mataró.
Va, et pregunta també la Montse Mir des de Ràdio Vic.
Hola Jaume, pel que tinc entès, en els teus orígens vas tenir molta relació i m'imagino que va rebre el suport de gent tan important de la cultura catalana com en Joan Brossa o en Joan Miró. Això va ser clau pels teus inicis com a pallasso?
Sí, evidentment, o sigui, coneixen aquesta gent que per nosaltres eren grans persones que havien influenciat els nostres pares, els nostres tiets, els nostres entorns familiars, que s'acostessin a nosaltres, va ser un privilegi. I evidentment la cultura no es mou sola, és la cultura és tot un moviment. I tant de Miró com de Brossa, i segueixo compartint amb Miró la seva capacitat d'entendre la pintura i els seus colors, i del Brossa tota la seva poètica, que és la que m'ha fet veure que fer de pallasso no és fer només tonteries, sinó fer poesia escènica amb el que fas. I amb diversos poemes d'en Brossa que porto sempre presents. Un d'ells, n'hi ha un que a mi em captiva especialment, que diu tinc la riquesa de no voler ser ric i conec l'utilitat de l'inútil. I això jo no ho tinc escrit a cap paret perquè la paret me la porto a sobre.
Ara que parlaves de la cultura, està fotuda, avui en dia?
Sí, estem fotuts no només de la cultura, sinó que estem visquent amb unes coordenades que fan que tot sigui molt més difícil del que és, perquè la gent tingui un exemple, el TVA, que vol dir l'IVA a França, per lo que és el món de l'espectacle, és un 2,4 i aquí un 21.
Un 2,4 i aquí un 21, mm-hmm. Clar. I això fa que moltes persones no hi puguin tenir accés.
Evidentment, i el problema del país és un problema cultural, perquè a més la gent desconeix la història, desconeix la literatura, desconeix tantes coses, i hem de saber que la cultura és el que conforma que l'home i la dona del món doncs, tingui una visió, tingui una altra.
Clar, i tenim més accés que mai a aquesta cultura, però a la vegada som més tontos que mai?
Jo penso que sí, perquè hi ha un excés d'informació, però amb això generem una crisi de valors. I abans tots veiem, per exemple, televisió espanyola. Ara la gent només veu la televisió que li agrada i vol dir que només veu la televisió que li diu el que ell pensa, amb la qual estem fomentant doncs, no un sol món, sinó molts mons diferents, molts petits mons que no tenen res a veure amb els uns amb els altres.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser.
La vas descobrir en un dels teus viatges amb Pallassos Sense Fronteres, aquesta cançó?
No, Pallassos Sense Fronteres a Brasil. És un lloc que m'agrada molt anar-hi i vaig una vegada l'any de gira. I això a Brasil és un himne, o sigui, quan tu a Brasil dius això, eu fico a pureza de vergonya des crianças que a vida é bonita, i dius no gogó, tothom es passa a cantar, a viure i no tindre vergonya de ser feliç i cantar l'alegria de ser un etern aprendís, que diuen allà. I per tant jo penso que com a pallasso aquesta cançó ens reivindica la nostra filosofia, i per tant cada vegada que l'escolto ja tinc un subidón.
Doncs esperem que avui també l'hagis tingut, eh?
Sí, sí que l'he tingut, sí.
Començava aquesta entrevista, sonava Lluís Llach. No sé si els oients que ens estan escoltant saben que la cançó que sonava, La joia o cançó de Rarabera, està dedicada a tu.
Bueno, a mi a Pallassos Sense Fronteres, que som un col·lectiu, i si vols et dono unes dades, a dintre de pocs dies, el dia 26 de febrer, celebrarem 20 anys que vam començar. Des d'aleshores, Pallassos Sense Fronteres ha realitzat 10.600 actuacions, 600 i pico missions, hem arribat a 4 milions de persones, i seguim, o sigui que i la meitat de totes aquestes xifres ho hem fet els pallassos hispànics i la gent de les arts escèniques d'aquí de la península, amb la qual estem molt contents. Per dir un detall, doncs hem estat 47 vegades hem anat a Palestina.
47 vegades a Palestina, eh?
Sí.
Com s'aconsegueix fer riure un nen que viu amb la realitat, per exemple, amb la que viuen els infants que viuen a la Franja de Gaza?
Els nens de la Franja de Gaza tenen unes necessitats brutals de ser nens i unes ganes brutals de viure, amb la qual això significa que quan arribes allà estan tots pendents de lo que tu fas. Una de les coses més divertides és de que quan arribes ja hi són, i quan tu acabes l'espectacle encara hi són, i estàs desmuntant i ells s'hi queden i aprofiten de tot lo que fas i et recorden per sempre més.
Imagino que en molts moments en aquestes actuacions que heu fet amb Pallassos Sense Fronteres has tingut ganes de plorar pel que estaves veient?
Home, sí, clar, evidentment. Jo hi he estat, porto 30 i pico viatges, quina més esplendorós i més tocant a la realitat, amb la qual per això et dic que quan parlem de crisis a mi em fa una mica de vergonya, perquè aquí hi ha crisis, i és veritat que hi ha crisis perquè ens estan estafant, però les realitats de la majoria de la gent del món és molt pitjor que la nostra, i per tant, bueno, a mi... em fa riure i plorar. Jo penso que el riure i el plor està molt a prop, no? I igual que sóc capaç de plorar, sóc capaç de riure, però no tinc cap vergonya de fer-ho. I sí, a cada viatge he tingut suficients motius per poder plorar.
Va, la Trini Arquimbau, des de Ràdio Esparreguera, mira què et demana.
Bona tarda, Jaume. Aquesta pregunta es refereix a les coses que ens fan riure. El que ens fa riure ara és diferent del que ens feia riure 20 anys enrere? I creus que la globalització també està fent que riguem per coses similars?
Jo crec que hi ha un sentit comú universal. Si us hi fixeu, el circ és un espectacle que el que repta és el sentit comú. Tots els malabaristes, trapecistes, funambulistes, contorsionistes fan coses que normalment la gent no fa, i per tant són coses que el sentit comú no admet. El malabarista fa que les coses no caiguin, i normalment les coses cauen, el trapecista sap volar i la gent no sap volar, i amb això doncs conforma una comicitat universal. I també tenim una comicitat que tothom l'entén, no? Que són les tropeçades, les trompades, totes aquestes històries. Per tant, sí que tenim els éssers humans, encara que sigui amb les coses més mínimes, tenim un sentit comú. Potser podríem definir el pallasso com aquell personatge que sense parlar fa humor de conceptes, i el còmic, aquell personatge que parlant fa riure de les coses més properes, que són sexe, política, religió, però tots plegats conformen un sentit comú que ens ajuda a poder entendre el món tots de la mateixa manera. El cel és blau, els nens ploren, els gossos borden, la merda fa pudor, no? I això ens ajuda.
Què vas aprendre de treballar amb pallassos com ara el Charlie Rivel?
Ui, amb en Charlie vaig aprendre moltes coses. Amb en Charlie vaig aprendre de que lo més important, lo més difícil i alhora més agraït era treballar doncs amb nens i no pas amb adults.
Perquè tu al principi buscaves adults, no volies nens, oi?
Sí, exactament. I ara estic... Abans quan mirava per entre cortines i veia que hi havia nens, cridava el mànager i li deia: vostè és estúpid, em fa treballar per gent que no m'entendrà. I ara, quan no hi ha nens, obro la cortina i crido el mànager i li dic: escolti, vostè és estúpid, em fa treballar amb gent que no m'entendrà.
La culpa és del mànager, eh? Queda clar.
Sempre. Si tens un mànager, com a mínim saps per què, saps qui tindrà la culpa.
Tortell, la televisió et va ajudar molt a donar-te a conèixer, o et va ajudar també a... amb la teva promoció en els inicis, però fa temps que em vols saber ben poca cosa d'aquest mitjà de comunicació.
Sí. En el moment en què jo vaig començar a televisió, només hi havia una sola televisió, tothom la veia, i en aquell moment uns quants locos vam pensar que era un bon mitjà per poder transmetre la cultura i l'art, i d'aquí surten coses tan impressionants com els programes com Terra d'Escudella i altres coses que ens van fer en els inicis. Després va sortir la televisió privada i més tard la televisió pública es va posar a fer la competència amb la televisió privada, és a dir, amb les audiències, no amb els continguts, i a partir d'aquí una mica vam perdre la raó de fer aquest tipus de feina. Realment, per això, si et poses a mirar, nosaltres els pallassos el que intentem transmetre són sentiments i sensacions, i aquesta banda tan sensible dels éssers humans és una cosa que difícilment pots veure a la televisió, on es confon de forma, a mi em sembla, expressa el que és la realitat amb la ficció. Estàs veient les notícies de del que passa a Gaza i immediatament després doncs, veus una sèrie, una telenovela de ficció sense que hi hagi ningú que t'expliqui la diferència que hi ha entre una cosa i una altra. Per tant, de ser un mitjà, que podria ser un mitjà que ajudaria a moltes coses, en aquests moments penso que és un mitjà que no ajuda massa res.
Va, abans de demanar-te quins projectes tens ara entre mans i si hi ha alguna cosa nova, alguna novetat que ens puguis explicar que veurem ben aviat, escoltem què et demana l'Albert Galzeran des d'Olesa Ràdio.
Hola, Tortell. Darrerament, en alguna entrevista has dit que els actors més veterans i que vau mantenir viva la tradició teatral al país durant la fosca dictadura franquista veniu bàsicament de dues fonts, els Pastorets i les representacions de la Passió. Quina influència creus que pot tenir per la forma de ser d'un poble al comptar amb una tradició teatral com aquestes en l'actualitat?
Influeix o no?
I tant. A qualsevol barri, a qualsevol poble que es fa teatre, no té res a veure amb un barri que no es fa teatre. El teatre ens dona, el teatre i les arts escèniques en definitiva, ens donen la possibilitat de poder expressar coses que nosaltres d'una forma natural i a la forma quotidiana no podem fer, és excepcional. I quan arribes doncs, a Olesa o arribes a Esparreguera, jo sento la passió només aparco el cotxe, o sigui que és, i en els barris i en els pobles on es fa els Pastorets també, i jo no sé, ho crec sincerament, o sigui el teatre religiós va mantindre que la flama de les arts escèniques viva durant tota la dictadura, amb problemes i amb el que es vulgui, no? Però que va mantenir una flama que després ha perdurat i que, si ens hi fixem en els inicis d'això que en diuen la democràcia, cosa que jo no crec que sigui democràcia, però en aquests inicis vam guanyar absolutament a tot arreu.
Tortell, ens comentaves abans que el 26 de febrer celebrareu els 20 anys de Pallassos Sense Fronteres, porteu ja més de 10.600 actuacions. Quins projectes tens més entre mans des d'ara endavant?
Home, celebrar els 20 anys de Pallassos Sense Fronteres i això vol dir intentar aconseguir recursos per poder seguir tirant el projecte endavant. Nosaltres, si hi ha retallades en sanitat, hi ha retallades en educació, hi ha retallades a tot arreu, imagineu-vos com ha quedat tot el que era cooperació. Per la cooperació hi ha molt poques coses i, a més, sobretot a l'ajuda humanitària, encara menys. Amb la qual cosa el que volem fer doncs, és estar presents. El dia 26 farem una roda de premsa per fer tota una sèrie d'actes durant tot aquest any 2013 que ens donguin fons per poder seguir fent aquesta feina i a més hem decidit d'obrir una nova línia, que és que fins ara Pallassos Sense Fronteres no treballava a dins de l'àmbit nacional perquè pensàvem que vivíem en un estat democràtic on l'estat s'ocupava de la gent desvalguda. A hores d'ara l'anàlisi que tenim és de que l'Estat no se n'ocupa de la gent desvalguda, per tant no vivim en un estat que sigui democràtic, amb el qual cosa també Pallassos Sense Fronteres començarà a fer intervencions dintre del país.
Notes que el món del circ té prou suport institucional?
No.
No, eh?
No, ja li agradaria tindre, però en aquests moments en què estem, en què el Teatre Nacional ha de tancar la sala de tallers, en què el Teatre Lliure ha de fer un ERE de 3 mesos, imagina't on estem nosaltres, amb el món del circ, el món dels pallassos.
Dona, per viure, tu recomanaries ara als joves pallassos que el dia de demà doncs, potser tenen com a somni portar la vida que tu has portat, s'atreveixin en el repte?
Sí, sempre serà més gratificant que treballar per un altre i fer altres tipus de feina. I si no tenen una solució molt fàcil, que és que 160 quilòmetres de la frontera, d'aquí a la frontera, i a la frontera l'IVA, en comptes de ser d'un 21%, és d'un 2,4%, hi ha escoles de circ, el teatre està subvencionat, s'entén que el teatre i la cultura és una inversió i no una despesa, per tant, que se'n vagin a Europa, que això encara és l'Àfrica.
Tortell, m'ha agradat molt perquè gràcies a tu avui he entès perquè, per exemple, el meu pare no l'he vist mai amb corbata, a tu tampoc t'hi veurem mai.
No, només quan treballo. La corbata la van inventar els emperadors romans i es va posar de moda en la Primera Guerra Mundial, que feien servir els ostatges. Els ostatges és la línia més feixista que ha existit mai a Europa.
Tortell, Poltrona, moltíssimes gràcies avui per ser el nostre protagonista d'aquesta entrevista compartida. Esperem que ens facis riure molts més anys, que no se t'acabi mai l'energia, que hem llegit una mica de tu i hem vist que si alguna cosa no passarà mai és que se t'acabi aquesta energia i que segueixis regalant tant somriures i fent aquesta feina tan lloable, ajudant a molts punts del món on segurament, i com tu has comprovat i ens has explicat, necessiten molt més aquesta ajuda que aquí. Gràcies per tot i molta sort des d'ara en endavant.
Bueno, gràcies a tots, a tots els de Lleida, els d'Olesa, els de Sant Cugat, a tots plegats. Visca la xarxa.
Gràcies per tot.
Que sigui així. Si és que demà m'he de morir, més val passar sense patir, més val parlar sense fingir, més val marxar sense plorar, com m'he fet sempre.
La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.